A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Seguim el de Farafar d'avui, anava a parlar de coralls, gorgònies i esponges, que són arrencats accidentalment del fons marí per les xarxes de pesca, però que poden sobreviure, recuperar-se i tornar al seu hàbitat, i no parlem només d'un experiment de laboratori, sinó que el projecte Life Ecorest ja ha retornat al mar més de 8.000 organismes davant les costes de Barcelona i Girona i treballen la restauració de prop de 30.000 hectàrees de fons marins profuns amb la implicació directa dels pescadors. Alguns dels exemplars reintroduïts l'any 2022 presenten una supervivència estimada superior al 90% i els investigadors han comprovat que aquestes estructures recuperades tornen a treure peixos juvenils, ous i larves, generant una mena d'oasi de biodiversitat. Per parlar de tot això, parlàvem amb en Jordi Grinyó, un dels caps del projecte de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, tu com estàs?
Jo molt bé, molt content d'estar aquí.
A veure, Jordi, començant per una imatge que segurament sorprendrà molt a la gent, no? Aquesta imatge del pescador que treu les xarxes i troba una gorgònia, una esponja o això que em deia, un corall. Abans, aquell, probablement, aquell organisme es donava per perdut i es tornava a la mà o s'enduia de decoració a casa seva. Ara com és el procés?
Ara el procés, amb una puntualització, eh? El pescador normalment quan ells treien un corall que venia ja enganxat a una pedra el tornen a l'aigua, eh?
Sí, sí,
i clar. Ho feien de forma espontània. Però, clar, molts cops aquests animals s'arrenquen de base i si tu els tornes a l'aigua així, doncs acaben colgats de sediment, acaben mig enterrats i aleshores s'acaben morint. Aleshores, actualment el que fem, hem instal·lat tota una sèrie d'aquaris a 8 cofradies de pescadors del litoral català, que van des de la frontera amb França fins a Vilanova i la Geltrú, i bàsicament el que fem és, els pescadors arriben, posen els coralls o els organismes capturats accidentalment en aquest aquari, i després un grup de biòlegs de l'equip, doncs el que fem és ens acostem i replantem els coralls a pedres o còduls per després ser retornats mitjançant el mètode Barrington, que és una tècnica molt senzilla que bàsicament consisteix en, un cop l'organisme està fixat a aquesta pedra, es llença a mar molt suaument i hem vist que la majoria cauen en peus, cauen drets, no? I el fet que caiguin drets doncs marca la diferència entre la seva supervivència o la seva mort, no? Perquè és això, si caiguessin tombats, doncs tornarien a quedar colgats per sediment, mentre que si cauen drets, doncs tenen accés a la corrent, no se'ls deposita sediment, tenen accés a aliment, i aleshores tornen a crear aquesta tridimensionalitat, aquesta estructura tridimensional de la qual els organismes associats, com ara peixos, calamars, crustacis, se'n beneficien, no?
Jordi, ha rebut, això ha tingut bona rebuda entre els pescadors de les diferents cofradies?
Sí, aviam, cada cofradia ha tingut un comportament diferent, no? Hi ha hagut cofradies que han tingut una arrencada molt fàcil i molt directa, i altres ha calgut més feina, més presència, i a vegades no és tant un tema de com tu diria, de la disponibilitat del pescador, sinó és un tema de, per exemple, la localització de l'aquari. El que hem dit és que, clar, hem de fer les coses fàcils al pescador, perquè vulguis o no, això és feina.
És més fàcil llançar-ho al mar que no teniu que dur en terra, etcètera, etcètera.
Clar, però també s'ha de posar en valor tot l'esforç que suposa, no? Perquè ells ja tenen tota la feina d'estar recollint el peix, netejant-ho tot, mirant que tot estigui bé, i a sobre, si a sobre estàs desemmallant els coralls de la forma més suau perquè ningú prengui mal, perquè l'animal estigui bé, posar-lo en un poal, anar canviant l'aigua mentre estàs venint, és feina. És a dir, s'ha de posar en valor això. Aleshores, clar, el que vam veure és que, per exemple, algunes cofradies, doncs, l'aquari doncs, quedava un tancat o quedava que hi havia dos o tres portes o no quedava prou visible, doncs la participació era menor, però un cop això s'ha pogut subsanar, hem vist que bàsicament la participació incrementa i va bé. És a dir, no és un tema... El que hem après amb aquest projecte és que les coses s'han de fer fàcils per tothom, no? És a dir, hem de deixar els aquaris en les zones més accessibles per tothom i sobretot hem d'intentar que això facilitar tota la maniobra al sector pesquer, perquè sense ells aquest projecte no seria possible. Bé, abans m'he oblidat de dir que qui fa el retorn als organismes són els pescadors, no són els biòlegs. És a dir, ells han passat, formen part de tot el procés d'extracció, el procés de portar-lo als aquaris i després retornar-lo al mar. i els pescadors també han rebut formació en el funcionament dels aquaris, també saben com s'hauria de fer tot el procés però d'enganxar els animals, però clar, això és un tema que no se'ls pot demanar perquè ja tenen prou de feina, no? Després d'estar 8 hores de fora, només faltaria que arribessin i s'haguessin de posar a muntar coralls.
En qualsevol cas, entenc que això al final és un cicle que beneficia el sector pesquer, perquè com més cuidat estigui l'ecosistema, que haurà més l'ecosistema dels peixos anirà cap amunt.
Clar, això és un dels punts claus que nosaltres volíem millorar en el projecte, no? Que són els serveis ecosistèmics. És a dir, tot allò del qual la humanitat se'n beneficia, que proporciona la natura, però un cost zero, no? Posem per cas els boscos que et netegen l'aigua de sediment que t'arriba a un envàs, no? Per exemple, o la parella de Posidònia, doncs, que el que fa és evitar que les platges s'erosionin quan hi ha un temporal. Doncs això són serveis ecosistèmics. En el nostre cas, els retorns es fan sempre a vedats permanents, és a dir, són zones on el sector pesquer previ al projecte van decidir tancar unes zones molt àmplies per la recuperació de certs estocs comercials. Perquè a Catalunya doncs, va haver un problema força greu fa uns anys, perquè diversos estocs pesquers estaven a punt de col·lapsar. No? Mm. I és a dir, doncs, intentem fer aquest sistema de vedats permanents, que són unes zones molt grans, algunes de fins a 50 quilòmetres quadrats, que queden tancades a la pesca de forma permanent. I llavors, clar, això proporcionava un espai únic per poder fer una tasca de restauració, perquè saps que el que deixaràs allí no s'ha tornat impactat per l'activitat pesquera, no? Perquè saps que no s'hi pescarà i per aleshores no hi haurà aquestes captures accidentals, no? Aleshores, els pescadors el que fan és això, retornen aquests organismes a aquestes zones que estan tancades a la pesca de forma permanent, incrementem la tridimensionalitat de l'hàbitat i el que estem veient és això, que cada cop tenim més postes d'ous i hem observat juvenils d'espècies i hem observat larva. I aleshores, clar, això vulguis o no, ens està ensenyant que almenys en algunes espècies, com per exemple els cefalòpodes, doncs aquests organismes retornats actuen com a zona de cria. També hem vist que doncs, la presència d'espècies comercials a les zones restaurades. Hem vist cap roig, hem vist bròtoles, hem vist diverses espècies sarcs. És que no sé si els noms de Formentera són els mateixos.
Sí, de moment vas bé.
Sí, doncs això, doncs hem vist diverses espècies d'interès comercial. I això ajuda molt, perquè clar, és que el pescador li ensenyes, mira, doncs tot aquest esforç que estem fent conjuntament, a més està tenint un benefici, que no només beneficia el conjunt de l'ecosistema, sinó d'espècies de les quals vosaltres també us en beneficieu, doncs clar, ajuda moltíssim.
Clar. Jordi, no sé quan vau començar el projecte us va sorprendre la quantitat d'aquests elements marins, no? D'aquests sers vius s'agafaven en les xarxes.
No especialment, perquè penso que nosaltres ja feia anys que treballàvem al sector pesquer de Capdecreus, de Port de la Selva i Cadaqués. Nosaltres tenim una idea de més o menys de quina era la quantitat de peix de coralls que s'emmallaven accidentalment entre esmalls o soltes, no? I també aprens que hi ha certs parts que tenen un impacte menor, mentre que altres tenen un impacte major, no? O en funció de quina espècie va, per exemple, quan vas a la llagosta, doncs normalment emmalles més gorgònies que no pas si vas no, al moll. Però també el que sí que ens faltava era una mica la visió de la pesca d'arrossegament.
Això et volia preguntar també, sí.
Sí, aquí també sí que vam veure, coneixíem els números per publicacions científiques o informes tècnics, però també he de dir que dins d'alguns ports la pesca d'arrossegament està tenint una participació elevada i la veritat és que està anant molt bé, perquè sobretot ens feia patir, perquè no hi teníem experiència, que les captures de l'arrossegament, com vulguis o no, doncs és un art que arrossega pel fons, els animals poden quedar comprimits a la xarxa, no sabíem si sobreviurien i al principi vam veure que alguns dels animals que ens venien amb arrossegament doncs no tiraven endavant, però que finalment creiem que el que ha passat és que és perquè hi havia un xoc tèrmic. Això eren durant els mesos d'estiu, la temperatura de l'aigua és calentíssima i encara que vagis fent canvis d'aigua a superfície, aigua, no deixa de ser aigua de superfície que està més de 20 graus, mentre que aquests animals estan acostumats a un màxim de 15 a 16 graus, no? I clar, que tenien un xoc tèrmic i aleshores arribaven bé als aquaris, però després es morien. A l'arribar a la tardor hem vist que molts d'aquests animals sobreviuen i tenim grans nombres d'animals. Per exemple, al port de Palamós tenim la participació de pescadors d'arrossegament i la veritat és que estaven molt bé. I a Blanes també, al port de Blanes també ens estaven molt bé la pesca, les aportacions de pesca tant d'artesanal com d'arrossegament.
Clar. Jordi, per anar acabant, aquí en la cofradia de Formentera, si volguessin dur a terme una iniciativa com aquesta, com es podria fer, com es podria implantar?
Bueno, s'està fent, eh? A Formentera ja s'està fent. A Formentera està desenvolupant el projecte Cavalga, que és un projecte, ja diria que vam sortir... O sigui, el projecte de l'EFICO Res va sortir un projecte que es deia Rescat, que es va dur a Cap de Creus, i el projecte Cavalga és la continuació, però s'ha expandit a València, Galícia i Balears. I a Balears en concret s'està desenvolupant a Formentera, de mà de l'Estefan Ombroso, que és un investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
I ja s'està... No m'he informat a prou.
No, no, i amb l'Estefano hi tenim molt contacte i ens va escrivint, ens enviem fotos, escolta, saps què és aquesta espècie de corall? Perquè la veritat és que la diversitat de coralls de Formentera és bastant diferent de la que tenim a Catalunya. I aleshores és molt interessant, i pel que sé, pel que m'ha explicat l'Estefano, estan en prou bé.
Sí, eh? Bueno, contactarem llavors amb els pescadors d'aquí per completar l'article quan el publiquem, a veure què ens diuen.
Molt bé.
Jordi Grinyó, com dèiem, no? Un dels caps d'aquest projecte de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer, com vulgueu.